είναι σίγουρα. Αφήγα. Bé, molt bon dia a tothom. Comencem la inauguració d'aquest simposi internacional, el bisbe Margarit i la seva època, que ja porta uns quants dies de ser enmig del públic de Girona, perquè vam iniciar el tret de sortida el 10 d'octubre del 2006 amb la presentació de la revista de Girona. Bé, però avui som a la sala de graus de la Facultat de Lletres, al costat del professor Robert Brian Tate, que torna a ser entre nosaltres després d'unes quantes vegades d'haver estat aquí. Va ser als anys 90 quan va venir a fer-nos donació d'una part de la seva biblioteca, d'una part dels seus papers, i a partir d'aquell moment no hem deixat de convidar-lo tantes vegades com hem pogut a ser present a la Universitat de Girona. Els anys 2000 pràcticament ha vingut cada any, o bé per una cosa o per una altra. El 2002, en aquesta mateixa sala, vam celebrar un col·loqui internacional, em van dir en aquell moment col·loqui, que vam posar com a títol Història i llegenda del Renaixement. El professor Tate va venir en ocasió d'aquell col·loqui i justament aquells dies va ser quan va donar-nos el gruix de la seva biblioteca, de les seves cartes, dels seus papers que conservem a la universitat en el que anomenem el fons Robert Brian Tate. Va tornar a venir l'any següent en ocasió del Congrés de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Va tornar a venir l'any següent, 2004, perquè la Universitat de Girona, agraïda per el gest, la generositat del professor Tate, va concedir-li el doctorat honoris causa, i ell està orgullós d'aquest doctorat honoris causa de la Universitat de Girona, fins al punt que avui s'ha posat la medalla que el rector li va concedir el mes d'octubre d'ara fa 2 anys. L'any passat no va venir a Girona el professor Tate, no, però sabia que aquest any tornaria a venir a Girona perquè havíem organitzat aquest simposi internacional El bisbe Margarit i la seva època. No només el simposi, sinó també una exposició lligada sí, lligada amb aquestes jornades d'estudis que comencem avui aquí. Vam pensar que seria bo de lligar les dues coses, és a dir, a la feina, altra vegada callada de la universitat, que es posés de manifest i que es posés sobre la taula i entre tots nosaltres, la feina que havíem dut a terme durant temps sobre el bisbe Margarit i la seva època, però al mateix temps pensàvem que era bo que la ciutat de Girona pogués aprofitar aquesta feina que fem a la universitat. És per aquest motiu que vam organitzar paral·lelament aquesta exposició que després visitarem. El professor Robert Brian Tate, li agraïm moltíssim la seva presència, li agraïm la seva vitalitat, li agraïm que comencés a estudiar el bisbe Margarit fa tants anys quan va arribar aquí a Girona.
Poc em veia servit, perdoni, he perdut el vocabulari.
No, que no l'ha perdut el vocabulari. Bé, això que hem anomenat la tardor margaritiana, que ja vam començar fa uns quants dies, s'emmarca dins d'un projecte de recerca finançat per el Ministeri d'Educació i Ciència, que es titula La dimensió europea de la literatura llatina humanística de la Corona d'Aragó, àrea lingüística catalana. Aquest projecte el portem a terme a la Universitat de Girona, aquest grup que ens anomenem Studia Humanitatis, la major part dels quals som presents avui en aquesta sala i serem durant aquests dies treballant juntament. I aquest projecte és fill d'un altre projecte que ens havia també subvencionat el Ministeri, Historiografia Llatina Humanística a la Corona d'Aragó, edició de textos, estudi de fonts, que va durar des del 2003 fins al 2005. En aquests moments som en el primer any d'aquest nou projecte que suporta el Ministeri i que ens va ser concedit pel trienni 2006-2008 per 3 objectius fonamentals. El primer objectiu era estudiar la dimensió europea, com porta el títol, de la literatura llatina humanística, especialment a Itàlia, Països Baixos i Alemanya. El segon objectiu, difondre el patrimoni històric, literari, artístic i bibliogràfic a través d'una exposició interdisciplinar sobre el cardenal Margarit i la seva època. I el tercer objectiu, anar continuant la biblioteca digital Studia Humanitatis, cenyida fins a aquell moment a historiografia i oberta ja a tots els gèneres literaris. El segon objectiu, començaré pel segon objectiu, ja és a l'abast de tothom, per al públic especialitzat i per al públic no especialitzat, perquè ja vam publicar la revista de Girona i vam inaugurar l'exposició. A l'exposició hem fet un catàleg, hem elaborat un catàleg, que això és el que servirà com a material de treball per a les classes i per a estudis posteriors sobre el bisbe Margarit i la seva època. L'exposició i el catàleg són una eina fonamental per difondre els resultats de la recerca que fem a la universitat, per fer visible la recerca que fem a la universitat, per posar a l'abast la recerca. Per tant, aquest segon objectiu, que era difondre el patrimoni històric, literari, a través d'aquesta exposició, ja és en marxa. La primera part del primer objectiu, aquesta dimensió, estudiar la dimensió europea de la literatura llatina humanística de la Corona d'Aragó, la posem en marxa ara en aquests moments. La primera part del primer objectiu, d'aquest primer objectiu. Els ponents que participaran avui i demà en les sessions d'estudi de la figura, de l'obra, de l'època, de les relacions de Joan Margarit i dels humanistes catalans amb els humanistes europeus, sobretot italians, però també espanyols, han estat preparant les seves intervencions per avançar en el coneixement d'aquesta figura i per avançar en el coneixement de l'humanisme català, com veurem tot seguit en les intervencions. Margarit va fer aquestes quatre llargues estades a Itàlia i és evident que la seva petjada a la Roma pontifícia és important de conèixer. El professor Teit ja em va donar prou informació en la seva obra, però avui el professor Massimo Miglio ens parlarà justament d'aquella Roma que va conèixer el cardenal Margarit. A continuació, el professor Joan Molina, que és un dels tres comissaris de l'exposició i és un dels organitzadors també d'aquest simposi, que és professor d'Història de l'Art de la Universitat de Girona, ens farà una aproximació a l'altra banda, l'altra ciutat important en la vida de Margarit, que és Girona i sobretot la seva catedral, i ho farà des d'un punt de vista de la història de l'art. Continuarem aquest matí amb la visita guiada i la presentació del catàleg de l'exposició a càrrec de la professora Sílvia Madalo, que és professora d'Història de l'Art a la Universitat de La Tuixa, a Itàlia. Aquesta tarda, Joan Margarit serà objecte d'estudi en la sessió que dediquem exclusivament a la seva figura i a la seva obra. Tot i que els he de fer saber un canvi en el programa. Aquesta tarda, a darrera hora, qui parlarà serà la doctora Codonyer, en comptes de la professora Dolors Condom, que ocuparà el lloc de la doctora Codonyer demà. Per tant, aquest canvi els anuncio ara en aquests moments. Aquesta tarda començarem amb una ponència de Lluís Lucero, que ja té feta l'edició del Paralipomenon, l'obra més ambiciosa del cardenal Margarit, i ens explicarà la gènesi d'aquesta obra. A continuació, Narcís Castells ens presentarà la seva recerca sobre la genealogia de Margarit, amb l'estudi de documentació testamentària i seguint el fil de l'altre cognom amb el qual el cardenal Margarit va ser anomenat sovint i durant segles, Moles. La doctora Miralles intervindrà després per posar sobre la taula les seves noves recerques entorn de la influència de l'obra de Margarit en la historiografia del segle XVI i XVII. La influència des d'un punt de vista literari, és a dir, l'obra de Margarit té una influència en les obres que s'escriuen a continuació, en els segles posteriors. Aquest és l'estudi que ha fet la doctora Miralles. I a continuació veurem aquesta dimensió de Margarit a través de la relació i la possible interrelació i influència que hi ha entre Margarit i el més gran humanista castellà, Antonio de Nebrija. la doctora Codonyer, de la Universitat de Salamanca, que és màxima especialista en l'obra de l'humanista de Nebrija, ens parlarà sobre aquesta qüestió. A primera hora del vespre presentarem la col·lecció Studia Humanitatis, dirigida per Antoni Cobos i per qui els parla, que s'inicia amb Edicions Vitela, amb dos títols, De Antiquitate Legum, de Joan Ramon Ferrer, i Corona Regum, de Joan Margarit. Demà al matí, el professor Hilgard tractarà un tema molt estimat del professor Teit i molt estimat dels humanistes catalans, també, a la qüestió del tema dels gots, abans i el temps de Margarit. El professor Hilgard està portant a terme un extens estudi sobre els gots i justament ens oferirà aquest punt de la qüestió dels gots abans i el temps de Margarit. D'un humanista italià pertanyent a una família d'humanistes vinculada a les corones d'Aragó i de Castella tractarà el doctor Martín Fru, Antonio Geraldini, que pertany també a una saga d'humanistes. És curiós com els Geraldini són una família, Alessandro Geraldini, Antonio Geraldini, són una família d'humanistes, d'eclesiàstics també. Margarit, amb el seu oncle Bernat de Pau i un altre bisbe més tard, que portava també el seu nom, Joan Margarit, Bernat Margarit, que va fer el viatge amb Colón a les Amèriques. Són famílies, la família Borja, és evident, són famílies del segle XV que no tenen una sola persona amb una carrera important, sinó que hi ha una colla d'individualitats que fan que les famílies elles mateixes siguin importants en aquesta Europa del segle XV. Després vindrà la ponència del professor Pérez Durà, que ens parlarà d'una obra feta per un humanista italià en honor dels Borja, és a dir, la família Borja també entra a dins d'aquest congrés perquè hem d'oblidar que ens trobem en l'època dels Borja. Tot seguit farem una ruta per Girona, que ens la farem de la mà del professor Lluís Lucero, per fer una biografia topogràfica de Margarit. Ens situarem en els llocs que Joan Margarit va trepitjar, els llocs que Joan Margarit va viure, i tot plegat serà per confegir una biografia sobre el terreny del nostre bisbe. A la tarda de demà tractarem de la posteritat d'un dels més influents humanistes italians, Lorenzo Valla, i justament ho farem de la mà també de una professora, Maria Àngela Regoliosi, de la Universitat de Florència, que és la primera vegada que tindrem a Girona, i esperem que no sigui l'última, i ella és especialista en Lorenzo Valla. Lorenzo Valla va tenir una influència enorme en tot l'humanisme europeu. Una de les persones, un dels humanistes catalans que va ser influenciat per l'obra de Valla és justament Joan Ramon Ferrer. En el seu Tractat dels Pronoms extreu molta part de la informació de l'obra de Lorenzo Valla. En conseqüència, estudiar Lorenzo Valla aquí, en el si d'aquest congrés sobre humanisme català, ens semblava que també era interessant. La professora Donatella Copini, també per primera vegada a Girona, ens oferirà una visió de la poesia llatina humanística. I, finalment, tindrem la ponència de la professora Dolors Condom, que ens estudiarà, ha estudiat, de fet, tot el que tenim avui aquí ja és el resultat d'una feina de mesos. Ella el que ha fet és estudiar la posteritat de Margarit, però no com ho feia la doctora Miralles en la literatura que s'ha vist influenciada per l'obra de Margarit, sinó en la història, la historiografia, és a dir, qui ha tractat la figura de Margarit des del segle XVII fins als nostres dies. Perquè, de fet, en el moment en què deixa la seva ponència la doctora Miralles, comença la de la professora Condom, i es produeix justament aquest fet. Margarit deixa de formar part, deixa de ser una font per a la literatura i passa a ser matèria d'estudi per als historiadors. És aquesta diferència que hi ha entre la ponència d'una i de l'altra. però les dues qüestions són interessantíssimes per veure quin ha estat la recepció de Margarit en la literatura com a creador i també com a matèria d'estudi. Per això ens semblava molt interessant de tenir aquestes dues ponències que posen llum sobre tota aquesta qüestió i també fan un estat de la qüestió dels estudis sobre això. Al final de la seva ponència presentarem una biografia de Joan Margarit i Pau que ens fa molta il·lusió. A més, lligaré ara les dues persones. La professora Dolors Condom va ser la primera professora de llatí dels estudis universitaris de Girona, als anys 60, quan es va crear una secció delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella va ser la primera professora de llatí. En aquells estudis universitaris represos que Joan Margarit havia contribuït a crear en el segle XV, per tant també lliguem amb la gènesi dels estudis universitaris a la ciutat de Girona, en aquells estudis universitaris represos hi havia un altre professor d'història, que era Santiago Sobrequés. Tant Dolors Condom com Santiago Sobrequés eren catedràtics d'institut, tots dos, i van ser les persones demanades per el rector de la Universitat Autònoma per donar classe de llatí i d'història en aquests primers estudis universitaris gironins. Jo els vaig tenir tots dos de professors i me'n sento molt contenta i molt orgullosa que hagin estat els meus professors tots dos. La professora Condom sempre ha col·laborat amb la Universitat de Girona des del començament, i Santiago Sobrequés va morir molt aviat, massa aviat, als anys 70. Va deixar una obra gran feta a consciència. Era un dels grans historiadors i un gran amic del professor Teit. Va ser justament la persona que el va introduir en el món dels Margarit quan el professor Teit va arribar a Girona. I un i altre anaven ajudant-se en les seves recerques. Tots dos van produir una obra molt important, no seríem pas aquí nosaltres si no fos gràcies a l'obra del senyor Sobrequés i del professor Teit, i el senyor Sobrequés, Santiago Sobrequés, va deixar, a causa d'aquesta mort prematura, obra inèdita. Alguna de la seva obra va ser publicada posteriorment, gràcies al seu fill Jaume Sobrequés, que també és historiador, però hi va haver una obra que va quedar al calaix. Era aquesta biografia de Joan Margarit i Pau, que havia escrit en castellà perquè l'havia presentat a un premi de biografies d'una editorial AE2. Finalment, ell no va obtenir el premi per aquesta seva obra i va deixar l'obra tancada sense publicar-la mai. Sabíem que existia aquesta obra, vam tenir accés, Jaume Sobrequés i la família ens va oferir tota mena de possibilitats i de facilitats, i vam pensar que en aquesta magna activitat que hem organitzat entorn del bisbe Margarit seria molt bo de publicar aquesta biografia de Santiago Sobrequés. És una obra de 400 i escaig pàgines i és una obra feta per un historiador que coneix molt bé el personatge, que coneix molt bé l'època, que ha tingut accés als documents de primera mà i que està feta amb una facilitat de paraula enorme. Santiago Sobrequés escrivia molt bé, tenia la sensibilitat d'un escriptor, i aquesta obra l'hem traduït al català i serà la que presentarem demà. I ens honora moltíssim que sigui en el marc d'aquest simposi que podem publicar aquesta obra. Bé, aquest simposi serveix per avançar en la recerca d'aquest humanisme català. Continuarà el dijous amb una trobada del grup de recerca Estudi Humanitatis per preparar les futures realitzacions, entre les quals hi ha la segona part d'aquell primer objectiu, és a dir, intentar de veure la recepció de l'humanisme català al nord, als Països Baixos i Alemanya, i veure les edicions que es van fer en aquests llocs de les obres dels humanistes catalans. Però això serà motiu d'estudi segurament en un futur simposi que potser realitzarem allà mateix. A continuació, el després d'aquesta trobada del grup Estudio Humanitatis, el que farem serà reunir l'Escola de Doctorat Internacional sobre Humanisme i Renaixement. És la primera vegada que es reunirà aquí a Girona, sempre ho havíem fet a Itàlia, i esperem que serveixi per preparar alguns estudiants que puguin anar d'un costat a l'altre, d'un cantó a l'altre de la Mediterrània, i establir més contactes encara amb els estudiosos d'Itàlia. Finalment, divendres, ens ocuparem del tercer objectiu d'aquest projecte de recerca, la Biblioteca Digital Estudio Humanitatis. La Biblioteca Digital ja la tenim en marxa des de l'anterior projecte, però encara ens queda molt camí per córrer perquè s'han de fer més tesis, més tesines, més treballs per conèixer més a fons les biografies dels humanistes, editar les seves obres, les bibliografies i estudis. Hem reunit una colla de grups que mantenen també biblioteques digitals per veure si hi ha possibilitats de treball conjunt per intentar donar esforços per portar endavant aquest tercer objectiu del projecte de recerca. Bé, ja no diré per res més, simplement voldria donar les gràcies a tothom que és aquí per ser-hi, per haver vingut, molts han vingut de lluny, moltes gràcies per haver fet el viatge, només per haver-nos reunit tots aquests dies ja valia la pena d'organitzar aquesta trobada, i espero que les sessions de treball siguin profitoses, que en puguem extreure novetats importants i que puguem continuar avançant en l'estudi de l'humanisme català. Passo la paraula al professor Teit, que ens donarà la benvinguda també.
Ara sí.
Ara sí.
Docti et care amici, quatuor verba, i no en català. Posteria tanta nostronum colloquiorum dulcedo, ut mihi umbram Johannes nostri gerundensis, e caelo deductam esse videator, et ut ita dixerim, cardinalicia solicitudine circa capita volitasse. Conativos nutus sempre faventem. Gratias igitur ago huic academia atque cunctis sodalibus, qui sum quisque eruditionis particulam tribuistis. Sed praesertim gratulor uius congregationis moderatici et dissertatissimae presidenti musarum decimae sorori. Egregiae Dominae Mariangela Villalongae et omnibus eus adjutoribus, qui labores nostro elegantissime solaverunt. Dixi.
Dixi. Bé, moltes gràcies, professor Teit. I moltes gràcies als col·laboradors, realment, sense tota la gent que ha participat organitzant l'exposició, organitzant el simposi, no hauria pas estat possible. Tot plegat és una obra d'equip. Moltíssimes gràcies. Em sento molt orgullosa de formar part d'aquest equip de gent. I moltíssimes gràcies. Donem per inaugurat el simposi, oi, doctor Teit, professor Teit? Sí? Donem per inaugurat el simposi?
Sí. Obre.
Obrim el simposi, doncs molt bé. Molt bé.